Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Com tu dius ara, tu això passa aquí i estaríem muntant un Cristo?
No hi ha sens.
Perquè dius aquí, anem a buscar, no hi ha sens.
No hi ha sens.
Ara fotem amb un sobre, fotem aquí, venga, va.
Tupinades.
Tira, i bueno, estaríem parlant de tot. Allà es fa així, amb un paper, amb un sobre, es tira amb una bossa, o sigui, amb una bossa, eh? Que ens recorda aquelles coses quan escollíem el delegat de la classe, que feia així,
per sí, veritat.
Bueno, que déu-n'hi-do. Escolta'm, Javier, ens pots fer un resum breu dels resultats d'avui?
Sí, bueno, avui ha arrasat Donald Trump amb el 51% dels vots, que era una mica el seu objectiu. Ara us escoltava, no?, de li ha anat bé, no li ha anat tan bé, però jo crec que li ha anat bé perquè al final ha complert el que era el seu objectiu. Després, en segona posició, ha estat Ron DeSantis, però s'ha quedat a 30 punts, és a dir, ha sigut una victòria històrica perquè des de fa 35 anys, que es va marcar l'últim rècord, estava el rècord en 12,8% de marge entre el primer i el segon, no? I Trump ha aconseguit 30 punts per sobre de Santis. Llavors, bueno, una mica avui la tensió mediàtica estava posada a veure qui aconseguia la segona posició, a veure si algú aconseguia una segona posició sòlida per convertir-se en l'alternativa, almenys als ulls de la premsa i dels votants. Podríem dir que ningú dels dos ha aconseguit un número de vots suficientment gran com per consolidar-se com l'alternativa. És a dir, Trump té un domini absolut sobre el partit. En tercera posició que Nikki Haley, que bueno, ara veurem com va la següent cita, que seran les primàries de New Hampshire, que són la setmana que ve. I allà sí que, bueno, ja en parlarem, però tindria possibilitats inclús de batir a Trump, segons les enquestes, perquè li donen un 10% menys que l'expresident.
Val, com deien, Trump ha arrasat aquests caucus d'Iowa, però encara queden moltes votacions per acabar, la pròxima New Hampshire, com comentaves, el candidat pel Partit Republicà. Però per què es parla sempre d'aquest caucus d'Iowa com a tan importants i en el pes dels resultats globals?
Clar, és a dir, a Iowa només s'escollen 50 dels 4.000 delegats que votaran al final a la Convenció Nacional Republicana. Per tant, són molt pocs delegats, i en principi, si mirem les matemàtiques, no tindria molta importància, no? Però sí que té importància des del punt de vista mediàtic, des del punt de vista d'aprofitar el moment, perquè com són les primeres eleccions de l'any, tothom les està seguint. I, per exemple, doncs, New Hampshire va ser la plataforma de llançament dels presidents Jimmy Carter, que va ser el primer que va veure la importància de posar, diguem, tots els ous a la cistella, exacte. I Barack Obama també ho va aconseguir, George Bush. Però sí que és veritat que guanyar a Iowa no t'assegura per res la nominació republicana. De fet, Donald Trump mateix el 2016 va perdre a Iowa i després va aconseguir guanyar. Va perdre contra Ted Cruz.
Per cert, passa una cosa que ja els mitjans nord-americans qualifiquen d'històrica la victòria d'aquesta nit. Quan parlem d'històrica, recordo que hi ha el que és el juràssic del programa, és a dir, a les 6 del matí, ens explicaves que la distància és històrica de la història del Partit Republicà, i hi ha hagut distància també entre el primer i el segon.
Sí, sí, és així. És a dir, a veure, podríem dir que estem en un moment excepcional, no?, a la història dels Estats Units. De fet, des que ha arribat Donald Trump a l'escena política, Ho ha canviat tot. Per exemple, o sigui, parlàvem aquests dies amb molts votants d'Iowa, amb molts seguidors de Trump, que encara el segueixen considerant el president legítim, encara creuen que hi va haver un frau electoral l'any 2020, i normalment, per exemple, aquest any Joe Biden, que és el president en el càrrec, normalment el president al càrrec no té alternat, o sigui, no se li presenta moltes alternatives perquè el partit es respecta que és el vencedor, no? Llavors, clar, molts, o sigui, perquè Biden es presenta a la reelecció i, per tant, se li respecta això, no? Què passa? El Partit Republicà encara molts creuen que Trump és el president legítim que el va treure de, del poder el, l'estat profund, no? Un suposat estat profund del que sempre ens parla Trump, i per tant ha de tornar a la Casa Blanca per acabar la feina, no? que va començar fa uns anys.
Deixa'm fer-te algunes preguntes sobre... Tres últimes preguntes per part meva, i llavors ja llancem aquí el debat i tu, si vols intervenir, Javier, com et doni la gana. La primera és...
Perfecte.
Es pot afirmar gairebé segur ara, segons la teva opinió, que Donald Trump serà el candidat del Partit Republicà a les pròximes eleccions, o no encara?
Aviam, no encara, perquè és una... O sigui, és una cursa de fons, això de la nominació a la Casa Blanca, però... ho té bastant encaminat, la veritat, perquè, bueno, jo crec que ho podrem començar a afirmar més rotundament després de New Hampshire, que, com comentava abans, Nikki Haley podria treure-li, o sigui, té alguna possibilitat, encara que molt baixa, de treure-li la victòria a Trump, és un dels estats. Però què passa? Si Trump guanya a New Hampshire, ja es podrà començar a dir... I si guanya de manera contundent, ja es podrà començar a dir que el seu domini és absolut, i és molt difícil que algú li tregui, no? Perquè, entre altres coses, perquè ni Ron DeSantis ni Nikki Haley, que són els dos amb més opcions, s'han pogut desmarcar de l'expresident. És a dir, tots ells tenen una visió molt semblant de quina és la realitat dels Estats Units, creuen en aquesta teoria que ara comentava de l'estat profund... Doncs tenen visions semblants respecte a la immigració, que és un dels temes que més mobilitza, respecte a l'avortament, respecte al canvi climàtic, i també respecte a Israel, per exemple. És a dir, Trump és el candidat indiscutible, i és molt difícil que ara mateix algú li pugui fer ombra, no?, en el Partit Republicà.
Hi ha una cosa que a mi m'ha semblat fascinant del que són les unes eleccions americanes, és que quan s'escull el candidat d'un partit o de l'altre, és com si s'escollís un parlament nou. És a dir, jo no m'imagino, o sigui, per exemple, resulta que Trump li ha dit a Haley, digue-li capsigranya, el país li, en castellà diu cabeza de chorrito, per entendre's, clar, això, amb un mateix partit polític aquí, ens semblaria una bestiesa, jo què sé, doncs que Turull li digués a Rull cabeza de chorrito, o capsigranya li digués, jo què sé, pues Oriol Junqueras a Pere Aragonès. Però, clar, això em sembla a mi molt bèstia, però a Trump pot tenir algun sotrac ara judicial que li pugui impedir presentar-se pel Partit Republicà? Aquest és el problema ara?
Bé, ara està, o sigui, està en mans del Tribunal Suprem, que de fet és un Tribunal Suprem on tres dels jutges que conformen el Tribunal Suprem són designats pel mateix Trump, i ara mateix hi ha una majoria de 6 jutges a 3 conservadors. Pot ser que això decanti la balança cap a dir, no, Trump es pot presentar. Bueno, hi ha diversos estats on s'està jugant aquesta guerra judicial pels fets que van portar a la sala del Capitol, i per l'intent de Trump de mantenir-se al poder una mica per la força i malgrat haver perdut les eleccions. Està tot en mans dels jutges, però ara mateix jo no ho veig probable. Jo no ho veig probable, és a dir, jo crec que Trump es presentarà igualment. De fet, les 4 imputacions que té, ara mateix té 91 càrrecs en 4 judicis diferents, està imputat en 4 judicis diferents. Si per algun casual anés a la presó abans de les eleccions, que això és poc probable que passi també, però si anés a la presó, encara així es podria presentar, perquè la Constitució ho permet, permet a un candidat presentar-se des de la presó, malgrat que alguns dels càrrecs pels que se l'imputa tenen a veure amb això, intentar aturar la transferència pacífica del poder l'any 2020 cap a Joe Biden, no?
Vale, i ara va l'última. Sí, t'ho dic, aquí més no em cal que aixequis la mà, que parlaràs igual que els altres, no? Bueno, igual que els altres és difícil.
Últimament menys.
Sí, no, sí, home. Havia una cosa,
últimament.
Sí, havia una cosa molt que per mi és... El president dels Estats Units és probable que sortirà Donald Trump, i jo no em vull creure, de debò, és que no em vull creure que Joe Biden serà el candidat al Partit Demòcrata.
Sí, pues creu-te.
És a dir, tu veus alguna possibilitat, Javier, que... el Partit Demòcrata faci un gir d'ultimíssima hora i canviï el seu candidat?
A veure, ara mateix no. O sigui, Biden sí que és veritat que és bastant impopular als Estats Units, però té algunes coses en el seu favor, que és, bueno, primer de tot que la inflació no l'ha pogut controlar una mica al final, però a part de les seves polítiques, Biden primer de tot és el president electe, i llavors quan, o sigui, sempre s'ha dit respecte al dret a la reelecció, no? Llavors sí que hi ha algun candidat alternatiu que podria fer-li obra, és a dir, que no s'ha presentat, i que s'ho reserven probablement per les eleccions del 2028, que és, per exemple, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, que és més jove que Biden, que és un dels motius de la seva impopularitat. Sí. Però, a més, doncs, té el suport bastant dels demòcrates, però també s'ha guanyat suport de bastants republicans, i és carismàtic, no? Però ara per ara no veig la possibilitat de que sorgeixi un altre candidat d'última hora. Els dos que hi ha alternatius a Biden ara mateix són Marianne Williamson i Dean Phillips, que són o sigui, no tenen cap tipus de possibilitat, perquè estan entre els dos, no sumen el 10% de la intenció de vot, no?, segons les enquestes.
Joan López Alegre, què vols dir, Joan?
Escolta, una pregunta, Javier, lo de la candidatura del fill de Robert Kennedy, o sigui, el nebot de JFK, que ha sortit, sí, del Partit Demòcrata i es presenta una mica a l'horror Perot com a independent, és el principal mal de cap que té Biden?
Sí, ara mateix sí. El que passa que també és veritat que Robert Kennedy està acaparant molts vots dels republicans, perquè el seu discurs, si us fixeu, està tendint molt cap a això que comentàvem abans, no?, que hi ha un estat profund, que estan conspirant contra mi. De fet, ha anat molt contra el propi Partit Demòcrata. Ha dit que com que els demòcrates, l'estructura del partit l'han expulsat, i que no en volen saber res d'ell. És un personatge que és, bueno, és antivacunes i defensa certes teories doncs que no formarien part d'això que s'anomena l'establishment, no?, que ara mateix els republicans han aconseguit imposar en el discurs que és l'establishment, no?
Uh-huh. A veure, hi ha tres coses que té Donald Trump que no tenen els altres i que el fa destacar. Una, diners, molts diners. Penseu que aquesta cursa que ara comença van quedar molts pel camí, precisament perquè no tenen prou recursos, i clar, són indicatius moments com el d'avui, perquè si ja quedes molt despenjat, doncs dius, pues plego, no? Com el Chris Christie, em sembla que era un cas que ja s'ha despenjat. Diners. Segon, molt important, el focus i la comunicació política. Jo us convido tots a seguir el Donald Trump a través d'Instagram, per exemple, que és espectacular. És a dir, per exemple, la ridiculització que ha fet de DeSantis, traient-lo. Saps, DeSantis, que per exemple porta unes botes com de cowboy, i en un acte li va passar com al Messi quan el va presentar a Miami, que plovia, i com va haver de baixar fent un mica el pingüí, saps, sí, com per no caure. Sí. Llavors, amb unes imatges de Chris Christie amb unes botes de cowboy per no relliscar en un escenari, van fer un vídeo, però per tronxar-se, amb una música. Tot això és el show de Trump, és a dir, i el show ja venia de casa, té el focus. Per això també aquestes coses tan boniques que ens agraden dels caucus i companyia, que són molt romàntiques i tal, van molt descompensades, perquè els campus abans tenien una competència més real, ara hi ha un personatge com ell que t'arriba i, home, et pot arrasar molt més, perquè la presència, per visquis a Iowa, visquis a Washington, o sigui, és destacadíssima respecte als altres. I per últim, l'alternativa. Clar, no hi ha res a la vida com tenir adversaris com els que té Donald Trump a dia d'avui dins el Partit Republicà. A Ron DeSantis ha intentat ser una alternativa, però és un personatge d'un perfil també conservador, ultra, en molts casos, espectacular, i per això ja hi és el Donald Trump, perquè és molt millor. Amb això hi ha una pregunta que et volia fer, Javier, és, clar, no podem destacar de totes maneres la idea de que hi hagi una candidatura encara a dia d'avui alternativa a Biden. Et preguntava el Joan sobre això, però han existit, oi, precedents de presidents en exercici que malgrat això tenen alternativa dins del seu propi partit? Tu citaves el de Califòrnia, però John Ossoff, per exemple, també està fent molta bona feina. És a dir, persones amb carisma n'hi ha. Entenc que la vicepresidenta no, que està de cos present des de fa molt de temps, però tu no veus ningú més a l'horitzó, realment, que s'atreveixi?
Sí, a veure, sí que és, lo habitual és que el vicepresident faci un pas endavant i i es presenti com a, o com a alternativa o com a successió, no? Però en aquest cas, doncs, Kamala Harris ha tingut un perfil molt baix durant tota la, la, durant tota la presidència de Biden i bé, no, suposo que també els demòcrates fan el càlcul que no, no seria capaç de debatir a, per exemple, a Donald Trump en un duel directe, no? També Biden té això en el seu favor, que és que ja ha batut a Trump en unes eleccions i per tant aquest és un argument que ell utilitza molt, que ell és l'únic que ho pot fer, no? És l'únic que ja ho he fet un cop, ho tornaré a fer. Però responent a la teva pregunta, no veig ara mateix cap alternativa probable. Jo el que veig més ben posicionat, però ja de cara al 28, és el que deia, és Newsom. Jo crec que ho podríem veure en els pròxims anys. A veure, si ara mateix, doncs, les enquestes veiéssim una debacle, no, de Biden a les enquestes, que, bueno, de moment li estan donant la derrota davant, en un duel directe contra Trump. Uh-huh. Però si de cop es dessagnés en aquestes enquestes, bé, podria haver-hi un cop d'efecte, no? Però ara mateix no el veig, va, no el veig probable.
Otbou.
Primer, perdó, sobre això que deia el Toni dels diners que té Trump respecte de la resta de candidats, és un dels problemes que ha erosionat la democràcia als Estats Units i els processos electorals als Estats Units, que el 2014 el Tribunal Suprem va anul·lar els límits perquè els límits, diguem-ne, per les donacions a les campanyes, i això evidentment porta cap a un sistema que inevitablement converteix els candidats en molt més dependents de les grans corporacions i de les grans empreses i de les grans fortunes que els financen, que no pas del compromís que hagin adquirit amb els votants. Després, en aquest sentit, Trump, jo diria que tot el que fa Trump és inventar una gran narrativa nova i convertir-se en una mena de significant buit a través del seu magnetisme polític que canalitza la por i la frustració de molta gent. Però en termes del seu llegat polític i del seu llegat econòmic, amb retallades de serveis públics que va aprovar el 2017, per exemple, el pressupost amb la retallada més gran de serveis públics pràcticament des de la Segona Guerra Mundial, amb les bonificacions per a les grans corporacions, amb la derogació de les lleis mediambientals, tot el que ha fet Trump, el gran llegat econòmic i polític de Trump, no dista tant de la línia que han tingut tots els presidents republicans des de Ronald Reagan. Per tant, diguem-ne, Trump és sobretot analitzable des d'un punt de vista com a fenomen comunicatiu, i evidentment ara un segon mandat el faria molt més perillós perquè seria l'últim, perquè té més experiència, perquè ell està adquirint aquesta mena de relat molt més demagògic, molt més autoritari, i que qüestiona l'ordenament constitucional dels Estats Units directament. Però vaja, no, diguem-ne, no podem oblidar que ell no és qui s'inventa el racisme, no és qui s'inventa la xenofòbia, no és qui s'inventa les teories de la conspiració, no és qui s'inventa totes les coses que el fan seductor, no? Són coses que porten molts anys fent xup-xup en cercles de l'entorn republicà. I llavors jo li volia preguntar al Javier, recordo que fa 4 anys Biden i l'establishment demòcrata durant unes setmanes almenys van patir una mica per l'embranzida que tenia Bernie Sanders a les primàries, i llavors el que van fer també era unes primàries amb molts candidats demòcrates, i llavors el que van fer van ser tots els mínimament moderats, els que estaven una mica més a la dreta de Bernie Sanders, es van unir de cop i volta abans del superdimarts, que és aquesta gran elecció de la qual està tothom pendent, i van fer un revulsiu a la campanya de Biden que anava perdent pistonada, i el van empènyer i Biden va poder guanyar les primàries. No sé fins a quin punt, encara que la distància avui a Iowa hagi estat tan gran a favor de Trump, creus tu, Javier, que hi ha la possibilitat encara que tot el partit republicà, tota la gent que veu amb una certa prudència o que ja està cansada de Trump, s'uneixi a favor de Haley o a favor de DeSantis i puguin aconseguir un revulsiu així?
Ara mateix ho veig poc probable. De fet, Trump té el suport absolut de, per exemple, de tots dels congressistes, és a dir, fa poc aquesta setmana ha aconseguit que girin alguns congressistes que no eren molt favorables a Trump, i ara estan al seu favor. El que passa és el que comentava abans, no? És a dir, que entre els candidats alternatius no hi ha cap candidat que es desmarqui realment d'aquest discurs. Des que va arribar a la presidència, Trump ha aconseguit fer-se amb el Partit Republicà a nivell del que comentaves ara, amb aquest discurs, és a dir, ha aconseguit que tant els votants però també la gent del propi partit entri en aquest, jo li diria, un univers trumpista, no? O sigui, els votants, és a dir, se'n passen una mentida, per exemple, i és molt fàcil empassar-se la següent i la següent i la següent. Per exemple, ara, o sigui, parlava aquests dies amb alguns votants de Trump aquí a Iowa, i tots em mencionaven la immigració com un problema, com el principal problema dels Estats Units i com el seu principal problema, quan l'estat d'Iowa és un estat que, bueno, està al nord i no és que pateixi precisament d'immigració. Jo crec que Trump, el que comentava, ha aconseguit generar aquest discurs que és molt difícil de combatre, sobretot de cara als votants. És a dir, per molt que es generi una alternativa, algú que vagi contra Trump dins d'aquest propi univers trumpista serà considerat com un traïdor, no?
Molt bé. Són les 10:20 del matí. Aquí ho deixem. Moltes gràcies, Javier de la Sotilla, i volies dir alguna cosa? No, és que t'he mirat i com que no em deia res...
No, enviar-lo a dormir, diguéssim, perquè, sí, no, perquè per motiu d'intendència i entre la ràdio i el diari per una mica...
Sí. A quina hora és, Javier, aquí?
Mira, ara mateix les 3:20.
Les 3:20 de la matinada.
Sí, sí.
Hora perfecta per sortir a prendre alguna copa, no? No us caldrà el gel, per això.
Bueno, a veure si ens escalfem una mica, perquè sí, la cosa està...
En fi, Javier, una abraçada. Fins aviat. Que vagi bé. Gràcies.
Una abraçada, moltes gràcies.
Són les 10:20 del matí, 3:20 de la matinada a Ohio.
Ai. Jo crec que la pregunta més interessant...
Dit Ohio, i tenia que dir Iowa.
Sí, Ohio.
Jo crec que la pregunta més interessant per la gent que ens escolta és, i a nosaltres, que estem en aquest altre costat del món, a quins aniria millor que fos el xèrif del món? I dels tres que esteu parlant, del Trump, del DeSantis i de la Haley, en realitat és ella la que ens vindria millor.
El Joan està fent campanya ja.
No votem,
no votem.
Intento explicar-ho.
La millor notícia, aquí, si
no, la millor notícia que té, la millor notícia que té Trump és que en el fons DeSantis és un personatge que ideològicament és exactament igual que ell.
Però limita, de fet.
Sí, però hi és igual, sí. És igual d'histriònic i té unes posicions molt aïllacionistes dels Estats Units i per tant són personatges molt semblants. Ella, que va ser ambaixadora a les Nacions Unides, té una visió més de republicana clàssica.
Delit.
I per tant, la relació amb l'OTAN, la relació amb Europa, a nosaltres ens vindria millor, perquè té raó el que deia el Javier, totes les enquestes diuen avui que Trump, si es votés avui, sortiria president dels Estats Units.
I Joan, jo des d'un punt de vista...
I, per tant, ella és la que nosaltres com a europeus ens vindria
però molt. Però Nikki Haley pot ser el tiquet de Trump?
Podria, després
d'aquestes eleccions. Hi ha hagut d'aquests suports que ha dit el Javier, que aquesta setmana han girat cap amb ell, n'hi ha un que és molt estratègic, que és Marco Rubio, que és senador d'ascendència cubana de Florida, lo qual és una autèntica patada en el DeSantis, perquè el DeSantis és també governador de Florida. Cada estat d'Estats Units escull només dos senadors indistintament de la població, i el moviment que ha fet Marco Rubio, que va ser candidat presidencial contra Trump, és també una presentació de candidatura a vicepresident, i la captació del vot llatí podria decantar moltíssim
molt ràpid. Jo només no em vull posar transcendent, però de tota manera, mirat en perspectiva, fixeu-vos la tria que hem de fer. Donald Trump, que segurament si no hagués existit una cosa que es deia Covid, seguiria sent president dels Estats Units, és un president que va causar una massacre als Estats Units. Va morir moltíssima gent. Va ser un desastre. I va mostrar els límits del que és la política avui en dia, que triomfa. Un personatge que et pot fer discursos molt efectius, shows i tal, però quan ha de governar la gent mor.
Però
l'economia anava com un tiro, però va arribar la Covid i va ser un fracàs humanitari el que va passar als Estats Units. El drama és que l'alternativa és un senyor de 81 anys que sembla que en tingui 90.000 anys. És a dir, un senyor que no s'aguanta dempeus. És a dir, el drama per la política és dos senyors octogenaris, un que és un boig i l'altre que és una persona que potser que gairebé està inhabilitada per governar perquè l'han d'amagar i la seva vicepresidenta, que ha estat una nul·litat...
Bueno, la vicepresidenta, no pot... tu te'n recordes?
Sí, l'expectativa
la gran esperança.
L'expectativa que va generar. Però, però Jordi, el drama és vivim una política on aquest senyor Donald Trump va fer un dineral amb la seva fitxa policial, és a dir, és el primer expresident dels Estats Units que passa a ser fitxat. I amb aquella fitxa policial i la seva foto típica aquella de les ratlletes a darrere ja, va fer un dineral fent samarretes, fent gorres, fent tasses, fent marxandatge electoral, doncs aquest és el món que vivim i és una mica dramàtic.
Són les 25, perdoneu, és que hi ha... Jaume Collboni vol més jutges a Barcelona perquè es puguin fer més judicis ràpids i els delinqüents multireincidents no tinguin tan fàcil evitar la presó. L'he dit a la Nierga.
Vull parlar amb el ministre de Justícia i ho vull parlar també amb la consellera de Justícia, de fet ja ho he parlat, per incrementar la planta judicial penal per judicis ràpids, perquè es practiquen més detencions de multireincidents. Ara necessitem més jutjats penals de judicis ràpids perquè s'acumuli més ràpidament les penes i es pugui aplicar la nova legislació, que diu que els tres delictes, els tres furs, es poden aplicar penes de fins a 18 mesos de presó.
Això que està comentant Jaume Collboni és el mateix que va dir la consellera Vilagrà divendres en aquest estudi, dient que el tema de la multireincidència no era un tema tant d'expulsar la gent com de agilitzar des d'un punt de vista judicial i canviar la llei perquè una persona que és multireincident, com ha passat molts casos, en lloc de que a la quarta continua sortint, a la cinquena continua sortint, doncs que en algun moment ja no surtis. Ha estat una de les coses, ara comentem això, de què dic Collboni. La segona també em sorprèn perquè em recordo les meves èpoques pretèrites quan el Nadal venien a casa al Sereno a portar-me els meus pares, al Sereno, te'n recordes? El Sereno venia a casa, no te'n recordes? El Sereno a casa dels meus pares venia, jo era molt petit, venia a casa dels meus pares a portar allò, l'estampeta, perquè
li deixava... I el grossaire.
Sí, el escombriaire i tot plegat. Bueno, em diu que ha anunciat que crearà la figura d'un alcalde de nit.
En el nou govern hi haurà la figura de l'alcalde de nit. No podíem fer pel nombre de regidors, a l'ampliar el govern podem assumir algunes tasques més. L'alcalde de nit és un compromís que vam assumir en la campanya electoral, especialment amb el sector de la cultura i amb el sector de l'oci nocturn, per crear una figura que programi, que coordini i que faci mediació de l'activitat que té la ciutat per la nit.
Això vol dir que farà torn de nit.
Això
vol dir que ell descansarà de dia, que és el que ha de fer un alcalde, també t'ho he de dir.
Això té un problema,
Tens algun nom, Toni Aire, no?
Home, segur que en sortirien moltíssim. Ara no em ve cap al cap, però segur.
No, estem absolutament convençuts.
A la inòpia.
Això té un problema, perquè quan els alcaldes se'n van de vacances al mes d'agost i llavors hi ha tinents d'alcalde que estan fent d'alcaldes accidentals, que és el nom que s'utilitza, l'alcalde ha de firmar un decret transferint les seves competències a l'alcalde accidental. Clar, si cada vespre, quan se'n va cap a casa, el senyor Collboni té que firmar un decret nomenant amb un alcalde de nit...
No, però doncs, ha dit que era com una nova figura, per tant, aquestes competències les tindrà fixades.
Per tant, és un alcalde fake.
Sí. Bueno, cal recordar que durant uns breus dies van ser president de la Generalitat Joan Saura i el alcaldessa de Barcelona Imma Maiol fa molts anys, vull dir que en aquest país s'ha vist de tot.
Bueno, són les 28 minuts. Vaig a la publicitat i parlem una mica abans de... És que hauré d'anar acabant.
Què dius?
L'altra cosa.
Què ha passat ara?
No, home, no, que aquest tema a mi m'interessa. I continuarem parlant. Això que diu això que ell, Jaume Collboni.
Però és que ara estaves tu amb els que anaven amb l'estampeta perquè donguessis d'allò.
Però el tema primer...
Sí, no, però és que això és com anar al final de l'hemeroteca. Vull dir, que s'havia d'ampliar la planta judicial penal per accelerar els judicis ràpids. Perdona, i la comunicació entre els jutjats, perquè el que passa moltes vegades és que quan després de la detenció, quan el detingut passa davant del jutge, resulta que no té la informació d'una altra vegada que l'han detingut, perquè com que va tot molt ràpid, o sigui, actuant de manera molt ràpida i surten en llibertat, no tenen la informació per saber que és un reincident o tan reincident com sembla. Vull dir que és un clàssic tot això.
Un moment.
Ens hem passat la vida fent peticions al Ministeri de l'Interior i al Ministeri de Justícia perquè s'ampliï la planta judicial, perquè s'agilitzin els procediments dels judicis ràpids, perquè la comunicació entre els jutjats sigui l'adequada. I sembla que la solució sempre és la mateixa, però no arriba mai.
Un moment. Mm.
RAC1.
Vine al circ històric Reluy de Rosa Reluy.
I descobreix els orígens del circ amb Quirco dins la carpa Reluy, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona fins a l'11 de febrer. Històric Reluy, el circ de la teva vida.
Entrades a reluy.com.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com hi ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denúncies puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al No Ho Sé. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
El per què de tot plegat.
Escolta...
Perdó, perdó. Ai, parlant de l'espanyol, tu creus?
Què has dit ara?
Ja estàvem parlant de l'espanyol.
Tenim un debat futbolístic.
És que, clar, com que del Barça ja n'hem parlat molt.
No. Mira, deixes parlar de futbol? Aquestes coses acostumen a passar. És que estàs molt amunt, o sigui, et tira molt amunt amb segons quins noms, i tens ganes de... Passa el que passa amb el tema d'una persona que es va fer extraordinàriament popular, gràcies al millor Barça de la història, perquè ell és molt bo. Perquè ell és molt bo. El que passa és que el que parlàvem ara, de la gestió
dels vestidors,
era molt bo gestionador del seu vestidor, però tenia l'empatia sota mínims. La Roma acaba de destituir José Mourinho com a entrenador. Se'n va després de... Veus, és aquest o de...
D'alegria?
Sí, clar. Se'n va després de menys de 3 temporades. Durant aquest temps ha guanyat una Conference League. Ara la Roma és novena, a 5 punts de la Champions i a 22 punts del líder. Aquesta notícia arriba després de perdre diumenge contra el Milan 3-1 i de quedar eliminat de la Copa contra la Lazio en el derbi de la ciutat, que clar, això fa mal, això sí que fa pupa, contra la Lazio en el derbi de la ciutat de Roma per 1-0.
Estàs posant el dit a l'ull, no?
Li acaben de fer aquests de la Roma el favor de la seva vida al Mourinho, perquè ara el fitxaran a Aràbia Saudí i li pagaran una fortuna.
Bueno, com sempre, una altra cosa, és el més ric del cementiri, sens dubte, serà el més ric del cementiri. Sí. La pasta que té aquest tio...
A veure si el fitxem nosaltres, potser ara seria el moment, finalment.
Ah, mira, perquè a mitja temporada no... Ara mateix seria...
Calla,
Un calfred. Jo espero que facin fora.
Ara, dic una cosa, eh? Jo ara ja no descartaria res, eh?
No, jo tampoc, jo m'hi posaria jo.
No, home, però jo crec que a la porta no.
Deixeble del Mourinho és el Pochettino, Mourinho, que està al Chelsea, que tampoc li estan bé la temporada i que espero que el facin fora a veure si el porten a l'Espanyol.
A l'Espanyol què fa?
Jo, Mourinho... Ai.
Calli.
Ja veig el Clapés aquesta tarda ja fotent el xou amb el Mourinho, ja.
Home, és que pensa que un dels problemes que té ara la gent que està molt emprenyada amb el Xavi de fotre'l fora a mitja temporada és qui hi poses allà, no? És a dir, a banda de que hauríem de mirar primer molts jugadors o l'esperit de molts jugadors o abans que el Xavi, però sí, és veritat, si el Xavi arriba a la conclusió que com a gestor d'aquest vestuari no tira, clar, el fas fora a mitja temporada i qui hi poses?
Perdó, de moment l'exemple és que aquest senyor porta 3 anys empitjorant qualsevol jugador que li passa per les
mans. Bueno, vam guanyar la Lliga l'any passat.
Potser hem arribat a un punt que qualsevol alternativa és millor.
Sí, el problema amb el Xavi ara, com a mínim el debat que jo veia, era no tant si fer-lo fora o no, sinó quan. O sigui, a la mirada de molta gent, que el soci del Barça...
Diuen que el president del Barça està encapritxat del Márquez, no?, com a entrenador.
Bueno, diuen tantes coses el president del Barça.
El Márquez té el Belet i de segon, sí.
Mítics. Jugadors, clar, mítics jugadors, i deia, clar, el Guardiola va sortir molt bé.
Va ser en una lliga que lidera la Ponferradina.
Però no amb tots.
És cert que un amic que jutja diu que ho has clavat, Isabel.
És que ja tinc una edat.
La comunicació entre jutjats, que és el temps que tarden entre jutjats per remetre les sentències prèvies, diu que és un escàndol. És un escàndol, aquest és la mare dels ous de tot plegat.
Però si tots els que entren i surten es queden a dins, haurem d'ampliar l'espai penitenciari, no?
Això també és veritat. Clar, és que és una... No, o sigui, bé, per això et deia que jo soc molt a favor de fer aquests debats, encara que siguin crits, sí. Però que s'han de fer, s'han de fer aquest tipus de debats. Estic fent temps.
Per què? Qui ha d'entrar?
Vaig a una trucada telefònica.
Sobre això?
No, sobre una altra història que no té res a veure amb això.
És Mourinho?
Què? No, mira, Mourinho...
Per al·lusions.
T'imagines?
Per al·lusions. De totes maneres, vigilem, perquè, clar, treure el Xavi per el desastre de temporada, per posar un senyor que han fet fora pel desastre de temporada, no seria...
En algun diari veurem el Mourinho.
No seria el millor.
Al Barça, t'ho dic jo. No ho sé.
Per fer bullir l'olla.
Jo explicàvem aquest matí els apunts, bueno, ahir ho explicàvem, que la història d'aquest streamer que es dius de Greft, que és un dels més famosos d'internet, que ha sortit al pas de les informacions que l'acusen d'intentar fer fora una dona de 80 anys de casa seva a Caldes, a Andorra. La notícia va aparèixer al cap de setmana en un digital que es diu Altaveu, explica que el youtuber està fent la vida impossible a aquesta senyora, que té, repeteixo, 80 anys, impedint-li que visqui en condicions dignes perquè necessita que marxi de casa seva per poder reformar el bloc. Clar, jo m'agradaria saber, circumstàncies com aquestes, quan tu compres un bloc de pisos, el primer que has de fer és arribar a un acord amb la gent que hi ha de dins, no dic jo.
Això ho marcaria la lògica.
Fins i tot abans de comprar-lo.
És que el que hauria de ser...
El que passa és que la pràctica et porta a que hi ha hagut molts casos on per aquesta via de l'assetjament o de fer la vida impossible a les persones que queden en un edifici se n'han sortit, malauradament. És a dir, aquest és el drama, aquests són els antecedents. No?
Aquest és aquell que està fent la volta al món en 80 dies?
No, aquell és el Plex.
Ah, veus, però ja s'assemblava.
Que justament ahir estava mirant. Bueno, perquè també són aquestes estrelles que a més han fet moltíssims diners a edats molt curtes i diguéssim... No.
Espera, mentre estem connectant amb ells, espera un segon, sisplau. Foli, anem a la publicitat, Ernest.
Aquestes trucades són incidències reals.
M'està entrant aigua pel sostre.
Doncs l'escalfador, que no em funciona. No hi ha llum i se m'està descongelant tot.
En aquests moments, quina assegurança de llar triaries? Mapfre, l'asseguradora de més confiança a Espanya. Ara, amb la facilitat de pagar més a més.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat del 12 al 16 de gener, 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i 10% en electrodomèstics. Ah, i amb enviament gratuït. Conforama.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
El sorteig d'Eurojackpot de l'11 de divendres 12 de gener ha lliurat un premi a San José del Valle, Cádiz, de més de 5 milions d'euros. Enhorabona! I aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions d'euros. Tu pots ser el següent. Compra'l ara. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El perquè de tot plegat.
Otbou, has vist... Ara anem amb la trucada, un segon. Has vist The Bear?
No.
No. Has vist Succession?
Sí.
I... No,
mira, l'he intentat veure dues vegades. No puc perquè són tots tan dolents. Ja sé que sembla una resposta naïf, però és que no suporto aquestes sèries i aquestes novel·les
que
en què tothom és caricaturescament tan malvat i no hi ha cap, no entens l'ànima, la part bona de cap personatge.
Ai, però jo els hi veig per bona, eh? Alguns de Succession, sí, és a dir, són humans. Jo crec que retraten molt la misèria, però a vegades també... No, la grandesa no gaire, però la humanitat, sí. Sí, sí, és veritat. Ara ho veia amb uns senyors molt rics.
Tu has vist The Bear o Succession?
Bueno, Succession... m'inquieten molt.
A mi m'encanta Succession.
Sí, està bé, no, sí, està molt bé.
Jo parlant de gent dolenta i dolentíssima, estic veient la seqüela de Suburra.
Home, no, ja. Ah, jo l'he vista ja.
Que també és tot...
Suburra.
Suburra. Aquesta
una italiana
sobre la màfia. Jo ja l'he vista.
Sí. Que ja és la, com la segona...
Suburra.
Com la subalterna, crec.
Sí, subeterna.
A Netflix, que també és tot de gent entranyable i encantadora.
The Bear és mítica, però sí. Estressa una mica, també t'ho dic. No? I pels qui anem d'anglès, bé, correcte, tens un ordre, unes velocitats de diàleg i una bogeria que...
10:42. Que parlàvem de la maldat. Hi ha una cosa que és que... El que dèiem, tu imagineu-vos un edifici Escaldes... Sí. I una senyora de 80 anys que viu a l'únic pis que deu quedar, i l'edifici l'ha comprat aquest youtuber conegudíssim que es diu The Greft, que sembla que li està fent la vida impossible a la senyora impedint-li que visqui en condicions dignes perquè necessita que marxi de casa per poder reformar el bloc. Ell diu que això és mentida. No sé, ara anem a parlar amb l'advocat de la dona afectada, el Pere Cristòfol. Senyor Pere Cristòfol, bon dia i moltes gràcies.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. En quina situació es troba la dona? Què està passant a casa seva?
Què està passant a casa seva? Doncs que a l'hivern hi ha unes temperatures que fan que no sigui habitable.
Val. Encara viu allà o no ella?
Ella viu allà, excepte els dies que fa massa fred, en els quals va a dormir a casa d'un fill seu, però hi segueix anant cada dia... excepte si algun dia ha estat fora d'aquí d'Andorra o està en un aconteixement familiar, però hi segueix anant. Vaja, ahir, si vostès tenen la curiositat de llegir l'altaveu, ahir el periodista de l'altaveu que va passar va dir que, escolta, dic que sí, l'he vist a casa seva.
Ell el comunicat ho nega. Per cert, no sé si ha llegit el comunicat que ha enviat aquest senyor sobre aquest cas.
Sí, he llegit el comunicat en el qual bàsicament no es pronuncia sobre les condicions d'habitabilitat que la societat, que és de la seva propietat, en la qual ha deixat aquest habitatge, perquè estan arrencats els finestrals de molts dels finestrals de l'edifici, i per tant entra l'aire exterior, que a l'hivern aquí a Andorra fa fred, entra a l'interior de tot l'edifici, i bueno, doncs allò es converteix en una gelera. Tant és així que el gener del 2021 la canonada que portava aigua amb la generació de l'edifici es va gelar, i la meva clienta es va trobar sense aigua.
Però és clar,
havia... I bueno,
li volia preguntar al senyor Cristòfol, és a dir, clar, tinc la sensació que aquest noi ha començat la casa per la teulada, perquè si tu compres un edifici, vols comprar un edifici, home, has de negociar amb la gent que hi ha dins, no? Dic jo.
A veure, no ho sé, és a dir, fora jo sigui pensar que fos així. La propietat, quan s'ho va vendre, i la nova propietat va dir que, ha dit que, escolta, a mi em van dir que vostè va dir que marxaria d'aquí quan això es vengués. Vaja, no és cert. No es va dir pas que es marxaria de l'edifici. I el contracte en vigor que té aquesta senyora és un contracte verbal de l'any 1989, anterior a les dues lleis d'arrendaments que s'han fet a Andorra, una l'any 1993 i una l'any 1999, i que en estar en una finca urbana i estar i haver-se fet un contracte sense definir per escrit la durada del contracte, pues el que marca la llei en vigor en aquell moment, i que segueix sent la llei en vigor, és que dura mentre s'hi viu. I no hi ha una altra cosa.
Clar.
És a dir, aquesta senyora té, defensem que té tot el dret a seguir visquent en aquesta vivenda.
No oblidem que a Andorra els contractes verbals són legals.
Ara mateix no.
Ah.
Ara mateix no.
I això és un hàndicap, per tant això és un problema, és clar.
No és un problema, ha quedat clar, ha quedat demostrat que l'any 1989 va existir un contracte verbal. El que passa que després no s'hi ha donat les conseqüències jurídiques que s'hi ha de donar, és que, i les conseqüències jurídiques són clares, si no s'ha fixat per escrit una durada del contracte, pues aquest contracte dura mentre s'hi visqui.
Val.
El que és el cas de la meva clienta.
Per tant, seria un contracte vitalici verbal firmat en una època que els contractes vitalicis verbals eren legals.
Sí, que eren legals l'any 1989, només faltaria que...
Per això que dic que és un contracte vitalici verbal, que per tant és legal a efectes reals.
A efectes reals, i torno a repetir, malgrat que avui en dia aquest tipus de contractes jo entenc que es podrien seguir pactant, s'haurien de pactar per escrit avui en dia, i que si no es pacta res no ho serien de vitalici, sinó que tindrien una durada de 5 anys, en qualsevol cas no els hi aplica la llei actual, ni no li aplica la llei actual, perquè com que no hi ha tàcites reconduccions, que és el que preveia la llei de l'any 1999, que va dir, amb els contractes anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei, la del 99, quan hi hagi la tàcita reconducció, aplicarà aquesta llei. No hi ha hagut tàcita reconducció, és a dir, la mateixa disposició de dret romà que parla de la tàcita reconducció indica que per les finques urbanes en les quals no s'hagi fixat una durada del termini per escrit, pues que no procedeix aquesta tàcita reconducció, i evidentment no procedeix perquè ja ho diu ben clar la mateixa llei, que és que el contracte dura mentre s'hi visqui.
Hi ha una cosa que em sorprèn amb tot plegat, que és que el comunicat, perquè clar, jo suposo que les respostes que sí, però li pregunto directament a l'advocat, la dona paga el lloguer.
Evidentment que paga el lloguer.
És que ell, diu que assegura que fa 300 que no paga, diu aquest senyor.
No, disculpi, llegeixi bé, juga amb les paraules aquest senyor.
Intento llegir el millor que puc, ja li dic jo.
És a dir, ell diu que fa 3 anys que no cobra, perquè no vol... I com que no vol cobrar, doncs es depositen els diners al jutjat. És així de simple. El lloguer s'està pagant, s'està puntualment al dia. És a dir, pot tenir la seguretat, i aquest senyor té la seguretat de que s'està pagant el lloguer, perquè si no, no s'hagués pogut apel·lar la sentència de primera instància. O sigui, imagini's vostè si està clar que paga.
Vostè ha parlat directament, bueno, amb ell segur que, vaja, interpreto que no, amb l'empresa propietària?
No, a veure, jo parlo amb, en tot cas amb l'advocat que defensa l'empresa.
I què els...
que és el que estic obligat a fer com a advocat.
I aquesta empresa que es diu Grafito,
sí.
Li consta que tingui altres propietats semblants? Que si és un cas d'aquesta dona és aïllat o hi pot haver-hi altres?
Miri, jo no em dedico a fer investigar les parts contràries que tinc. Jo el que conec és el cas d'aquesta senyora. Algun periodista que s'ha posat en contacte amb mi darrerament m'ha dit que semblaria que té altres propietats comprades. Jo ho desconec. El que està clar és que amb el comunicat que fa el senyor David Cànovas, en cap moment en cap moment es pronuncia sobre les condicions d'habitabilitat en les quals ha deixat la vivenda de la meva clienta, bàsicament perquè suposo que això no li interessa pronunciar-se al respecte. I, d'altra banda, el que fa és tota una sèrie d'afirmacions, com que no s'hi viu, la qual em sembla ja fora de lloc, per dir-ho suaument, quan el que es fa és no dormir-hi els dies que fa molt de fred. I, bàsicament, perquè la meva clienta té 80 anys i encara no té ganes de, diguéssim, passar a l'altre barri. No té ganes de passar a l'altre barri, que és l'únic que li pot passar és en aquestes condicions, és que agafi una pulmonia o que un bon matí la trobin congelada en forma de bloc de gel, una cosa d'aquest estil. I per tant, efectivament, ja s'ha denunciat de que l'habitatge no tenia, o sigui, s'havia deixat en condicions que eren inhabitables, i que, això ja s'ha denunciat, i efectivament els dies que fa molt de fred aquesta senyora no hi va dormir, segueix anant. Però bueno, sí, no sí, duren el dia.
Interpreto el passat que l'edifici està absolutament buit, ha utilitzat el verb arrencar per parlar de les finestres de les altres plantes.
Sí, no totes, però unes quantes, alguna simplement s'ha deixat oberta amb la persiana baixada. I això sí, la persiana no completament abaixada, sinó allò que passi l'aire a través de la persiana.
Per tant, fet amb premeditació i a l'abusia perquè aquesta senyora passi tot el fred del món.
Veure que està fet amb mala fe, sembla una evidència per qualsevol persona d'intel·ligència mitjana. Aleshores, des del mes d'abril del 2022... s'està esperant, hi ha unes mesures provisionals fermes, van ser mesures provisionals fermes des del 22 de setembre del 2022. Es va pensar que la societat compliria aquestes mesures provisionals fermes, no les va complir, i l'1 de desembre del 2022 es va interposar una demanda d'execució. Es va fer la vista l'abril del 2022, i des de l'abril del 2022 estem esperant que els jutjats d'aquí d'Andorra dictin sentència per executar, o auto per executar l'auto de mesures provisionals fermes. Bueno, això està en el mateix jutjat en el qual s'ha produït el procediment de desnonament, que va entrar el dia 28 d'abril del 2023, per tant va entrar uns dies a final del mateix mes en el qual es va fer el judici sobre l'execució de les mesures provisionals. El 28 d'abril, l'11 de juliol ja es va fer el judici oral, i el 18 d'agost del 2023, la mateixa batlla que té sobre la taula resoldre el tema de les mesures provisionals fermes, l'execució d'aquestes mesures, va dictar sentència dient que el contracte s'havia acabat, que avui en dia no existien els contractes així indefinits, els contractes contractes d'arrendament indefinit. Bueno, entenem que no és el que... És a dir, per d'una manera, va aplicar en aquest contracte la llei actual i no la llei que li toca.
En fi.
Això és el que entenem. D'altra banda, bueno, tampoc es va pronunciar sobre les pròrrogues que hi ha de contractes, ni que practica amb la llei actual, i fins i tot va declarar que aquest contracte s'havia extingit un mes abans de la data en la qual la propietat va demanar que va demanar-li a aquesta senyora que marxés. És a dir, la propietat va demanar el dia 30 de novembre del 2020 compleixi la seva presa, un compromís de marxar quan es compri aquesta finca, marxa el dia 31 de desembre del 2020, i entenem que fins al 31 de desembre del 2020 devia estar en vigor el contracte ja pacíficament per les dues parts. Aquí ja comença la discussió. No, la sentència el declara extingit aquest contracte el dia 30 de novembre del 2020. Què vol que us digui? Una sentència decebedora, però bueno, és que per dir-ho manera, d'aquesta batllia en concret, no és la primera sentència decebedora que es veu.
Pere Cristòfol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia. Són 6 minuts que falten per arribar a les 11 del matí. Uns que demanen passes de Madrid, perquè es veu que Isabel Díaz Ayuso ha parlat aquest matí de l'Operació Catalunya.
Bueno!
Jo que
volia acabar d'hora, tu, mare meva. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, sí, és un esmorzar informatiu d'Europa Press. Isabel Díaz Ayuso desplegant les ales, habitual crítica, per exemple, contra Puigdemont, contra Pedro Sánchez, la seva relació amb l'independentisme, però li han preguntat, efectivament, per un dels temes d'aquests dos últims dies, l'Operació Catalunya i el que ha tret, entre d'altres, la Vanguardia. Quina és la seva resposta? Doncs que ben bé no sap de què va el tema.
Lo lamento, pero me queda no lejos, porque hablo de Cataluña cada vez que puedo, pero en esta ocasión no, y hablo para bien, por cierto, pero no sé.
Bueno, ayer se reveló, La Vanguardia y el diario revelaron un supuesto conocimiento de Mariano Rajoy de la famosa Operación Cataluña.
No sé a qué viene esa noticia ahora, me refiero, no sé, porque las cosas salen siempre por algo, ¿no? En España no son casualidad, pero no sé cuál es el interés, y que deslegitimar nuevamente al PP, que se callen, que solamente puedan gobernar unos y decidir por todos, entiendo que va un poco por ahí.
Bueno, de la mateixa manera, perdona, Arnau, que en el seu moment va sortir unes informacions absolutament falses que sortien d'algun lloc sobre els comptes corrents d'Artur Mas i de Xavier Trias, per posar algun exemple. Això també se li pot recordar a Isabel Díaz Ayuso.
Clar, el tema és que només es fixa quan, o només diu que hi ha un interès darrere de les informacions quan no li bufen a favor. També ha parlat sobre el CIS. En aquest cas, no sé si recordeu el que m'he explicat aquest matí, explicàvem també ahir una dada del Centre d'Investigacions Sociològiques en què el 44% dels homes espanyols considera que el feminisme s'ha passat de frenada. També ho consideren un 32% de les dones. Doncs bé, Isabel Díaz Ayuso hi està a favor i creu que efectivament la lluita per la igualtat s'ha passat de frenada i ho argumenta d'una manera curiosa.
Sobretot no me extraña. Ha crecido el abandono escolar y el fracaso escolar más entre los hombres. Se han puesto a hacer políticas insensatas que no queríamos ninguna mujer con dos dedos de frente, porque lo único que queremos es que no haya dificultades extraordinarias por el hecho de ser mujer, que se sea sensible con las mujeres que tienen que levantar una familia, es decir, que se acaben las dificultades reales, pero no que se acose sistemáticamente al hombre, o que haya discriminación positiva como si fuéramos un colectivo débil al que hay que amparar.
No entenc això, No entenc què ve això.
És difícil d'entendre perquè hi barreja abandonament escolar, hi barreja les polítiques feministes o d'igualtat dels últims mesos, se sobreentén del govern espanyol, i fa una barreja estranya per intentar justificar aquesta dada que ahir sabíem del CIS.
El PP no hauria de parlar del CIS, perquè habitualment quan parla del CIS és malament, en tot cas opinar sobre una cosa que ell habitualment opina malament tampoc seria el més normal.
Perdona, Jordi, torna a fer el mateix joc que amb l'Operació Catalunya i les informacions, quan li a favor li treu legitimitat, o al revés, més ben dit, i amb el CIS, ara que li bufa a favor, li posa legitimitat que normalment li treu al Partit Popular.
Una altra cosa no, però llesta. ho és
comunicativament.
Sí. Bueno, entre
ella i el seu cap de gabinet.
Entre ella i Pablo Casado, i ella i Feijó, hi ha una gran diferència. En Pablo Casado estaven tots els ponts trencats, i per ara en Feijó ella està sent lleial, veurem això que dura.
Sí, sí,
però bé de Feijó, sobretot.
Sí. De tota manera, les enquestes o te les creus sempre o no te les creus mai. Però amb això del 6...
Un minut i les 11, què, pel·lante?
Vinga, patada per arriba, que avui això m'ha agradat molt, això que ha dit en Basté. Avui el Joan ha arribat i ens ha dit, us veig molt bé. I això ha generat una mena de síndrome d'Estocolm entre vosaltres, perquè Toni Aire li ha donat la raó a Joan López Alegre, Otbou ha dit literalment, últimament, no sé què ens passa, que et donem la raó, Joan. És a dir, compta amb els missatges que us llença el del Fatxaleco, que avui s'ha imposat. Avui que s'havia imposat la tonalitat negra en aquesta sala entre els tertulians...
Saps el que deia Manuel Fraga? Todo el mundo es de Alianza Popular, lo que pasa que no se dan cuenta.
Deu ser això. Doncs vinga, el geni Joan, no és Pedro Sánchez,